És la una del migdia.
Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Com sempre, us donem la benvinguda a aquesta hora, amics i amigues. Les ideologies sempre són un enemic de la democràcia. Aquesta ha estat aquest migdia una de les reflexions del Papa durant el seu primer discurs a Luxemburg, on ha aterrat cap a les 10 del matí. Francesc també ha condemnat rotundament el fet que en un país d'Europa les inversions més rendibles siguin les de les fàbriques d'armes. El pontífex viu aquests dies fins diumenge una històrica visita que el porta primer a Luxemburg i a partir d'aquest dijous al vespre a Bèlgica. El cor institucional d'Europa és, doncs, un marc òptim perquè el Sant Pare torni a interpel·lar el món i a demanar aquella pau que no hauria de ser cap utopia. Aquesta és la notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes d'aquest dijous 26 de setembre, memòria de Sant Cosme i Sant Damià, patrons dels metges i els cirurgians. Fem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Júlia, bona tarda.
Molt bona tarda, Ignasi.
Què destaquem?
Doncs mira, comencem amb una notícia que acabem de saber ara mateix, i és que ja s'ha resolt la incidència que afectava la línia S1 de Ferrocarrils de la Generalitat, una línia que connecta Barcelona i Terrassa pel descarrilament d'una màquina a l'estació de Mirasol a Sant Cugat del Vallès. Ferrocarrils, ho acabem de dir, acaba d'informar que aquesta incidència ja s'ha resolt i, per tant, el servei funciona segons l'horari previst a totes les línies de Ferrocarril. Si aquest matí ha tingut lloc la jornada Camí a la regularització, formació i ocupació per tothom, celebrada per Càritas a la seu de Barcelona Activa, l'entitat ha volgut remarcar la importància de comptar amb el teixit social i també econòmic per aconseguir que les persones en situació administrativa irregular puguin regularitzar la seva situació. I Càritas alerta que el 55% de les persones ateses durant l'any passat es trobaven en situació administrativa irregular. Això és un 30% més que fa 6 anys. I una xifra més, Ignasi, Càritas Barcelona va tramitar 822 processos de regularització gràcies també a la col·laboració d'empreses, administracions i altres entitats. I un apunt més, perquè avui s'ha d'aprovar el pla de treball de la Comissió d'Investigació dels Atemptats del 17 d'agost a la Rambla de Barcelona i Cambrils, tot plegat l'endemà de saber que el govern espanyol desclassificarà els informes del CNI sobre aquesta qüestió. Doncs avui a Ràdio Estela hem pogut parlar amb Jaume Alonso Cuevillas, és l'advocat d'una de les víctimes i ha recordat que es revelarà informació de tots els serveis secrets de l'Estat i no només del CNI. Cuevillas també s'ha mostrat prudent i ha avisat que si hi ha alguna informació reservada o secreta que no es vol destapar, doncs no la coneixerem.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que la jove orquestra Graham Clark, formada per 12 adolescents catalans que tenen entre 13 i 21 anys i que van néixer amb una sordesa severa o profunda, però que poden sentir-hi gràcies a l'implant coclear, ha estat aquests dies passats al Vaticà per actuar davant del Papa aquest dimecres al matí, va ser, i abans, dimarts al vespre, a l'ambaixada d'Espanya a la Santa Seu. Els concerts han tingut lloc en un clima de molta solidaritat, també a les portes del Dia Mundial de les Persones Sordes. La catedral de Terrassa, d'altra banda, acull aquest diumenge a la tarda una celebració eucarística en què Javier Bausili serà ordenat prevere. La missa serà presidida pel bisbe Salvador Cristau. En declaracions a Ràdio Estel, Javier Bausili ha dit que viu aquest moment amb emoció, però més tranquil que quan va ser ordenat diaca. I l'Església inclou, finalment, les víctimes d'abusos a la comissió que decidirà les indemnitzacions personalitzades. Els bisbes i els religiosos espanyols han elegit, en el marc de la permanent de la Conferència Episcopal aquests dies, Juan Carlos González Martín, referent en l'acompanyament integral a través de l'associació Eixamà, per formar part de l'equip d'experts, la comissió assessora del Pla de Reparació Integral a les víctimes d'abusos, el PRIVA, que ja és, doncs, una realitat. Després del bloc informatiu entrevistarem Joan Ferrer Costa, president de l'Associació Bíblica de Catalunya, entitat que celebra 50 anys i viurà el moment central d'aquesta commemoració aquest dissabte a partir de les 11 del matí amb una celebració de l'Eucaristia a la Catedral de Tarragona i després un acte acadèmic. I els últims minuts seran per a la secció Economia en Valors, avui amb Josep Àngel Colomés, amb qui compartirem les notícies i l'entrevista. Direcció i lideratge seran els temes protagonistes, amb Xavier Guillamet, autor d'un interessant llibre sobre aquesta temàtica. Tot això i més als propers 55 minuts. Salutacions a l'equip, amb el Jordi Carretero a les vies de sol, David García a la producció, la Júlia Julba a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla i el Jaume Borja a les xarxes socials, i avui també amb el Josep Àngel Colomés a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Ràdio Estel.
El Papa ha iniciat aquest dijous el seu 46è viatge apostòlic internacional, en aquesta ocasió a Luxemburg i a Bèlgica. L'avió ha sortit a 8:45 del matí de l'aeroport de Roma Fiumicino. Prèviament, Francesc havia rebut a la Casa Santa Marta la salutació d'un grup de persones sense llar, acompanyades pel cardenal Konrad Krajewski, a Olmuiner del Pontífex. Són un grup de 10 homes i dones que cada nit dormen sota la columnata de la plaça de Sant Pere del Vaticà o als carrers dels voltants. En arribar a l'aeroport internacional de Luxemburg, s'ha fet la cerimònia de benvinguda i després les visites al gran duc i al primer ministre. També aquest dijous el Sant Pare pronuncia dos discursos, un adreçat a les autoritats, la societat civil i el cos diplomàtic, i a la tarda a la comunitat catòlica del país, de Luxemburg. Al final del dia viatja ja cap a Brussel·les. En el seu primer discurs davant del gran duc de Luxemburg, el Sant Pare ha elogiat la solidesa democràtica d'aquest petit país que inevitablement s'ha implicat, ha dit, en els projectes de les grans potències que té a prop. A partir del final de la Segona Guerra Mundial, el vostre país s'ha distingit en el compromís per la construcció d'una Europa unida i també solidària. En la qual qualsevol país, tant si és gran com si és petit, tingui el seu propi rol, fins al punt de deixar enrere les divisions, els contrastos i les guerres. Causades per nacionalismes exasperats i per ideologies pernicioses. Les ideologies sempre són un enemic de la democràcia. En aquesta línia, Francesc ha reivindicat el treball per la pau a través d'un compromís dels països amb la reducció en el comerç d'armes. Luxemburg és soci fundador de la Unió Europea i de les comunitats que han acollit seus de nombroses institucions europees, entre elles l'Acord de Justícia de la Unió i el Banc Europeu d'Inversions. I això es fa sempre a través de la pau. No oblidem mai que la guerra sempre és una derrota. La pau, tenint en compte que Luxemburg té una història que passa per fer la pau precisament, és necessària. És molt trist que avui en un país d'Europa les inversions més rendibles siguin les de les fàbriques d'armes. El pontífex, a més, ha defensat un sistema polític en què les lleis siguin sàvies, defensin la vida i, sobretot, posin la persona en el centre. Durant el viatge a bord de l'avió, el bisbe de Roma ha donat les gràcies, d'altra banda, als periodistes pel seu servei i també ha agraït unes cartes de migrants que se li havien lliurat. L'aterratge a l'aeroport internacional de Luxemburg-Findel, uns minuts abans de les 10 del matí, s'ha produït. Aquest viatge és més curt i menys exigent que l'últim, ben recent, el d'Àsia i Oceania, però sembla que l'entusiasme sigui el mateix, sempre per sortir i conèixer noves realitats, noves cares i noves històries. D'altra banda, durant el vol han estat molts, com sempre, els regals que els periodistes havien preparat per al Papa. El director de l'oficina de premsa de la Santa Seu, Matteo Bruni, els havia recollit un per un i els ha lliurat. Un en particular destaca per les dramàtiques històries que hi ha al darrere, entrellaçades amb un dels temes preferits pel pontífex, que és el de les migracions. El viatge, que s'acaba aquest proper diumenge, servirà al Papa Francesc per proclamar des del cor d'Europa el seu missatge a favor de la pau, les migracions, l'emergència climàtica i el futur dels joves, sense oblidar qüestions eclesials d'actualitat, com ara el paper del cristianisme en una societat marcada per la secularització i la indiferència religiosa. També parlarà de la contribució de l'educació cristiana, tenint en compte que un dels motius del viatge és la seva participació en els 600 anys de la Universitat Catòlica de Lovaina, fundada el 1425. així com la xacra dels abusos, molt patida a Bèlgica, especialment amb el cas del bisbe emèrit de Bruges, Roger Van Heluwe, de 87 anys, destituït de l'estat clerical el març passat. Tot plegat en dos països que són seu, com dèiem, de diverses institucions europees, de caràcter financer Luxemburg i de l'administració de la Unió Bèlgica. El viatge conclourà amb la beatificació de la venerable Anna de Lovera Torres, coneguda per la seva vida religiosa com a Anna de Jesús, nascuda a Medina del Campo, a Valladolid, el 1545 i morta a Brussel·les, precisament, el 1621. Va ser deixeble de Santa Teresa de Jesús i la seva mort va donar pas a la seva obra. Va fundar convents de carmelites descalces a Granada, Madrid, França i Brussel·les. Va dirigir el monestir de Brussel·les durant 14 anys.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem de qüestió. La jove orquestra Graham Clark és protagonista i ho era aquest dimecres a la nostra entrevista. Aquest grup està format per 12 adolescents catalans que tenen entre 13 i 21 anys i que van néixer amb una sordesa severa o profunda, però poden sentir-hi gràcies a l'implant coclear. L'orquestra Graham Clark va ser aquests dies passats a Roma i al Vaticà per tocar davant del Papa Francesc i el vespre abans a l'ambaixada d'Espanya davant la Santa Seu. Els concerts han tingut lloc, com deien, el de l'ambaixada dimarts al vespre i el de la plaça de Sant Pere del Vaticà dimecres, tot just abans de l'audiència general. Aquesta orquestra va ser fundada el 2019 per la Fundació Gaes Solidària i l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per brindar oportunitats de desenvolupament musical a infants i joves amb implants coclears. La iniciativa destaca la importància de conscienciar sobre la prevenció i el tractament de la pèrdua auditiva. Jordi Cos, president i director de l'Orquestra Simfònica del Vallès, ha dit aquest mateix dimecres en una entrevista a Ràdio Estel que el Sant Pare ha escoltat i ha agraït l'actuació d'aquest grup tan especial.
Fent l'actuació i després de l'actuació ell ens ha atès, ha pogut parlar amb nosaltres, li hem donat un present, un llibre on explica la història de l'orquestra. Ell molt content, ha mirat el llibre i ha vist que se'ns veia tots molt, molt feliços i després ens ha donat les gràcies per tota la feina que estàvem fent.
Jordi Cos, a més, ha recordat que aquests infants capaços d'interpretar bona música han superat barreres molt dures.
Són nens també que poden escoltar almenys gràcies a un implant coclear. Això també és un aspecte que cal posar en valor. O sigui, nens sords, gràcies a aquest implant, doncs escolten amb una orella que tenen l'implant, o uns el tenen amb una orella, altres el tenen les dues, i gràcies a això ells poden escoltar. I com deia una de les noies, ara gràcies a això puc escoltar el cant dels ocells. No? Jo sempre dic que jo aprenc més d'ells que no pas ells de mi, en el sentit de les coses que són realment importants d'afrontar la vida amb coratge, amb capacitat de superar tots els reptes que dona la vida.
Aquests dos concerts han estat part d'una estada a Roma on el Papa, com dèiem, els ha escoltat. Se celebra aquests propers dies, com és habitual, el 29 de setembre, el Dia Internacional de les Persones Sordes. D'altra banda, la catedral de Terrassa acull aquest diumenge a les 6 de la tarda una celebració eucarística en què el diaca Javier Bausili Morenza serà ordenat sacerdot. La missa serà presidida pel bisbe d'aquesta diòcesi, Salvador Cristau, a la mateixa seu del Sant Esperit. El mateix Javier Bausili ha dit en una entrevista a Ràdio Estel que viu les hores prèvies a l'ordenació presbiteral amb emoció, però més tranquil que quan va ser ordenat diaca.
Doncs amb moltíssimes ganes, la veritat, no? Sempre em pregunten si estic nerviós, i nerviós de moment encara no, però sí que tinc moltíssimes ganes, no? És veritat que potser el canvi de vida es nota més amb el diaconat, no ho sé, perquè encara no he estat ordenat de prevere, però els nervis que tenia amb el diaconat ara mateix no els tinc amb el presbiterat, però en canvi sí que tinc encara més ganes, per tant, amb moltes ganes el diumenge.
En aquesta línia, Javier Bausili ha explicat que la seva vocació al sacerdoci va començar a ser una crida quan estudiava segon de batxillerat i quan va començar la carrera de farmàcia.
Jo sempre he estat en la família cristiana, sóc el quart de 5 germans, i el tema de la fe sempre ha estat present a casa, en el meu cas doncs, també sempre ha estat bastant present, i sí que recordo doncs, a l'estiu de primera a segon de batxillerat, a la diòcesi ja feia un any que feia els peregrinatges diocesans, i aquell any doncs, ho fèiem era el cinquè centenari de Santa Teresa d'Àvila, i anàvem a Àvila, i l'última nit, en comptes d'anar a l'adoració com estava previst en el programa, per altres raons, doncs, acabem amb dos amics una mica més enllà de l'adoració, però veient-te des de lluny l'adoració, en comptes d'estar on s'havia d'estar, doncs, bueno. I en aquell moment, doncs, el Senyor va tocar el meu cor d'alguna manera diferent, podríem dir, però sí que, bueno, era una cosa recurrent que sempre que començava a pregar, doncs, venia aquest tema, no?, que em demana el Senyor i potser em demana el sacerdoci.
Javier Bausili, que té 26 anys, s'assuma així al llistat de preveres de la diòcesi de Terrassa que faran servei, un servei tan necessari en aquest bisbat com en tots els altres amb seu a Catalunya.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Repassem també altres notícies. Ho dèiem en els titulars. L'Església inclou finalment les víctimes d'abusos en la comissió que decidirà sobre les indemnitzacions personalitzades. Els bisbes espanyols i els religiosos han elegit, en el marc de la permanent de la Conferència Episcopal, que es fa aquest dijous i aquest divendres, Juan Carlos González Martín, referent en l'acompanyament integral a través de l'associació EXMA, per formar part de l'equip d'experts. La comissió assessora del Pla de Reparació Integral a Víctimes d'Abusos, el PRIVA, ja és, doncs, una realitat i es posa en marxa atenent a una de les principals reivindicacions dels qui han patit agressions sexuals en l'àmbit de l'Església, que és la de tenir veu i vot en aquest organisme que determinarà les indemnitzacions que rebran les persones al cas de les quals havia prescrit o en què el seu abusador havia mort. Juan Carlos González Martín és fundador d'EXMA, plataforma que ofereix un servei independent d'atenció a víctimes d'abús sexual, de poder i de consciència. Amb la discreció com a base, com demostra l'escassa presència mediàtica de González Martín i del seu equip, compten amb un bagatge més que significatiu en els seus programes de sanació i reparació dels qui hi van per rebre el seu suport. No només ofereixen un canal de denúncia, sinó que compten amb recursos per una atenció i una orientació permanent, tant des del punt de vista jurídic com terapèutic. Aquests anys de camí, a més de posar-se al servei de les víctimes, s'han especialitzat en formació i consultoria en processos de canvi institucional. En altres paraules, assessoren congregacions religioses i diòcesis en matèria de prevenció amb la idea de canviar la seva cultura i les estructures per esborrar qualsevol engranatge que pogués propiciar un abús. Us expliquem també que, com cada any, Arrels Fundació vol recordar les persones sense llar que ens han deixat perquè les seves morts no caiguin en l'oblit. Acaba d'anunciar aquesta entitat que del 21 al 29 d'octubre sortirà al carrer per col·locar plaques de cartró amb el nom de les més de 500 persones que han mort els darrers 9 anys a Barcelona, i dimecres 30 d'octubre estaran a la plaça de la Catedral en un acte per recordar les persones que ens han deixat els darrers 12 mesos. Es fa possible amb el hashtag coixinet ningú sense record. Entre les persones recordades s'esmenten, per exemple, la Susan, que tenia 51 anys, i l'Eugen i el Claudio, de 60 anys d'edat. A més, des de diumenge passat, tots els caps de setmana i dies festius, els visitants que entrin a Sant Climent de Taüll tindran l'oportunitat de gaudir d'un nou màping que porta el nom de Lux Mundi en aquesta església romànica del Pirineu català. Es tracta d'una experiència audiovisual que interpreta, o reinterpreta, millor dit, les pintures de l'església romànica i les projecta a l'absis. Aquest nou màping, que s'inspira en els frescos originals de l'absis que es poden veure al Museu Nacional d'Art Contemporani de Barcelona, el MNAC, està pensat per connectar l'herència cultural i la tecnologia digital i és obra de 4 estudis multimèdia catalans, comissariats per Antònia Folguera, Alba Corral, Masso de Silens i Hamil Industries. Aquesta iniciativa és una de les propostes del Departament de Cultura Digital i Patrimoni de la Generalitat, que, com ha explicat els darrers mesos, vol innovar de manera transversal en tots els sectors culturals, aprofitant el talent creatiu i digital del nostre país. Les entrades per visitar Sant Climent de Taüll i aquest nou màping, emmarcat en la celebració de l'any Taüll, es poden comprar en el web del Consorci de la Vall de Boí. Us expliquem, a més, que a la Seu d'Urgell s'ha obert un centre interpretatiu amb el nom de Mare Anna Maria Gené, situat a la planta baixa de la residència de l'Institut Religiós de la Sagrada Família d'Urgell, a la Seu. Està dedicat a l'explicació i la divulgació del carisma janarià i de la tasca desenvolupada per la seva fundadora, la beata Anna Maria Gené i Anglarill. El nou centre ha estat beneït aquesta setmana per l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, acompanyat pel nou bisbe coadjutor Josep Lluís Serrano. També hi van assistir a l'acte la superiora general de l'Institut, Laura Garione, així com una gran quantitat de religioses, laics i altres persones vinculades a les obres institucionals de l'Institut arreu del món i amics de la família janariana. El nou espai vol fer gaudir el visitant d'una experiència interactiva partint del carisma de la fundadora de l'Institut, Anna Maria Gené. A més, es dona la circumstància que l'arcabisbe Joan Enric Vives va lliurar l'anell episcopal que portava aquest dia el del bisbe Queixal, propietat del bisbat, a l'Institut de les Religioses de la Sagrada Família d'Urgell en agraïment per tot el seu treball. Encara dos apunts més. D'una banda, l'Institut Maria Santíssima Bambina de Roma acollirà aquest diumenge la inauguració de l'Institut Catòlic de la No-Violència, una institució sorgida en el si de Pax Christi Internacional que tindrà per objectiu facilitar la investigació, els recursos i les experiències sobre no-violència a líders, comunitats i institucions de l'Església Catòlica arreu del món. L'acte, que serà transmès per YouTube, serà presidit pel cardenal d'arcabisbe de Myanmar, Charles Maung Bo, i també el cardenal Robert McElroy, de la diòcesi de San Diego. També hi haurà diferents personalitats, segons informa l'agència de notícies Flama, amb la finalitat d'aprofundir en la comprensió i el compromís dels catòlics en la pràctica de la no-violència. El nou institut comptarà com a professors associats amb teòlegs, investigadors i professionals experts en l'àmbit de la no-violència. Els estudis aprofundiran en disciplines com ara la no-violència evangèlica, pràctiques no-violentes i poder estratègic i experiències contextuals de la no-violència. I l'últim apunt que us anunciava, més que la prelatura de l'Opus Dei, lamenta la negativa de la diòcesi de Barbastre-Montsó a assolir cap acord tret de l'acceptació dels seus termes. És la reacció de la realitat eclesial fundada per Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer després que el bisbat aragonès donés a conèixer aquest dimecres que havia deixat en mans de la Santa Seu la decisió sobre la negociació de l'estatus del santuari aragonès de Torre-Ciutat. L'Opus Dei ha mostrat sempre, diu, la seva disposició a l'acord dins dels marges que s'ha considerat avalats pel dret civil i canònic. Així ho diuen des de l'obra a través d'un comunicat en què critiquen que aquesta voluntat no s'ha trobat correspondència en el bisbat, la correspondència que es podia esperar.
Ràdio Estel. Sardana, el programa de referència pels amants de la sardana. Actualitat, agenda, peticions, dedicatòries, estrenes i un espai per les colles sardanistes. El programa degà de Ràdio Estel que preserva i difon la dansa nacional de Catalunya. Tot sardana, els diumenges a les 8 del matí a Ràdio Estel, amb Gerard Carrión.
Tenir la idea i saber que és bona. Plantejar cada detall per aconseguir-ho tot. A Occident, estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de negocis perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fins al 13 d'octubre, el Teatre Poliorama acull un clàssic del teatre musical dirigit per Emilio Aragón i que en el seu moment va ser nomenat els Tony. El capítol 7 de l'Evangeli de Mateu ja recull una frase de Jesús que ambienta molt bé la temàtica de l'obra, quan diu això: «No jutgeu i no sereu jutjats, perquè amb el judici amb què judiqueu sereu judicats, i amb la mesura amb què mesureu sereu mesurats. Per què et fixes en la brossa de qui que hi ha en l'ull del teu germà i no t'adones de la viga que portes al teu? O com pots dir al teu germà: deixa'm que et tregui la brossa que portes a l'ull quan tens la viga en el teu?» Treu-te primer la biga del teu ull i llavors hi veuràs clar per treure la brossa de l'ull del teu germà. I tot allò que voldríeu que els altres fessin per vosaltres, feu-ho també vosaltres per ells, que en això consisteixen la llei i els profetes. Godspell és una història coral protagonitzada per un grup de joves que descobreix la tolerància, el respecte cap a la diferència, la compassió i el dret a equivocar-se entre d'altres, mentre van coneixent les ensenyances d'un tal Jesús. Emilio Aragón dirigeix aquest Godspell, adaptat a l'actualitat, un clàssic del teatre musical dels anys 60 i que podreu veure fins al 13 d'octubre al Teatre Poliorama de Barcelona.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
L'Associació Bíblica de Catalunya celebra 50 anys aquest dissabte a Tarragona, amb una celebració de l'Eucaristia que començarà a les 11 del matí a la catedral i que serà presidida per l'arcabisbe Joan Planelles. L'entitat és un fruit del Concili Vaticà II. Un petit grup de professors de Sagrada Escriptura, dels seminaris i de cases de formació religiosa, es van reunir en el seu moment a Montserrat i van decidir fer trobades de professors de Bíblia. Cadascú ho feia saber als qui coneixia, incloent-hi els amics i amigues de les comunitats no catòliques. Això va acabar de donar forma al que és avui aquesta entitat, l'Associació Bíblica de Catalunya. La seva gran fita va ser, sens dubte, l'edició l'any 1993 de la Bíblia Catalana Interconfessional. Tenim amb nosaltres uns minuts a l'entrevista Joan Ferrer Costa, president de l'Associació Bíblica de Catalunya. Doctor Joan Ferrer, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Encantats de saludar-lo. Moltes felicitats, primer de tot.
Gràcies, sou molt amables. És una alegria molt gran poder celebrar 50 anys d'una institució de l'Església de Catalunya que ha volgut servir l'Església i la cultura. No? Aquesta és la feina que s'ha anat fent al llarg de 50 anys i en volem donar gràcies a Déu.
I tant, i tant. Donar gràcies, efectivament, sempre és bonic. En què consistirà la celebració d'aquest dissabte? Tenim entès que hi ha missa i després un acte acadèmic i dinar, oi?
Efectivament, exacte, és això, penseu que ve gent de molts d'indrets del nostre país que es volen aplegar per celebrar-ho, l'Església de Tarragona, que és l'església on està arrelada des de l'origen la nostra associació bíblica, oi? Uh-huh. De manera que hi haurà primer l'Eucaristia d'Acció de Gràcies, el més important de tot sempre és donar gràcies a Déu per la vida i per tota la feina que ens ha permès de fer. I després hi haurà en l'edifici del seminari, lloc magnífic, doncs un acte institucional on parlarà el doctor Joan Planelles, el nostre arcabisbe de Tarragona, i després hi haurà una conferència del doctor Armand Puig, que havia estat rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià i que ara ocupa un càrrec molt important en l'àmbit de l'ensenyament universitari a Roma. Sí. El doctor Armand Puig va ser el coordinador o director, diríem, de la Bíblia Catalana, traducció interconfessional.
Sí. Un gran biblista, gran expert. Sí.
Sí,
sí. Molt bé. I amb aquests parlaments, l'acte acadèmic, suposo que l'Eucaristia, encara que és catòlica, hi haurà presència ecumènica, no?, de creients d'altres confessions cristianes.
Sí, senyor, sí, els cristians evangèlics que tenen un interès enorme per la paraula de Déu, doncs des de sempre han format part de la nostra associació i en la junta directiva i evidentment també ens acompanyaran. La paraula de Déu uneix sempre tots els cristians i això és una cosa molt bona,
Molt bé, i tant. Avui parlem amb Joan Ferrer Costa, president de l'Associació Bíblica de Catalunya. Dèiem que la gran fita, podem assegurar-ho, és l'edició el 1993 d'aquesta traducció interconfessional al català de la Bíblia. Un treball sobre el qual podríem esmentar moltíssims noms, alguns ja al cel siguin, és el cas del monjo Guiu Camps, també de Pere Casanelles, podríem dir, el mateix Armand Puig, òbviament, Agustí Borrell, podríem dir molts noms. Això és un treball que suposo que l'equip actual de l'Associació Bíblica l'omple de satisfacció i fa que es visqui amb més alegria, no?, aquest 50è aniversari.
Sí, sí, efectivament. Escolta, com vam començar la preparació de la Bíblia, era l'any 82 i...
Ha plogut, ja.
Érem molt joves, tots plegats, I bé, i vam veure que era necessària, perquè les traduccions que aleshores hi havia responien un criteri, diríem, dels anys 60. La llengua havia evolucionat molt, i també els coneixements bíblics, i per tant calia fer aquesta feina. I després d'uns anys de treballs, una feina molt àrdua realment, doncs Déu nostre Senyor va beneir l'empresa també, perquè seguro que quan vam començar anàvem amb una sabata i una espardenya.
Sí.
Eren temps molt difícils, i tant. Hi havia ordinadors i tot s'havia de fer l'escriure a màquina, bé, les coses eren molt diferents del que ara serien.
I podem dir que...
El llibre va culminar i és la Bíblia, doncs penso jo, de referència per la cultura catalana contemporània, no sols per l'Església de Catalunya, sinó per la cultura catalana, i això és una satisfacció molt gran.
I tant que sí, tant que sí. A més, ja podem dir que l'enèsima edició, no? S'estan editant moltes edicions d'aquesta Bíblia, amb molts formats diferents, que han ajudat en definitiva a divulgar tots els seus textos. La Bíblia, doncs, protagonista amb aquest 50è aniversari de l'Associació Bíblica de Catalunya. El que és l'entitat continua treballant des d'aquests dos grans vessants, oi, doctor Joan Ferrer? El científic, no?, el sistemàtic, i també el pastoral, el de difusió. I aquí vostès són corretja de transmissió per a moltes iniciatives bíbliques.
Oh, i tant que sí. Escolta'm, ara l'última cosa així de caràcter popular que hem fet és l'edició d'un diccionari bíblic per als infants i les famílies. L'hem promogut nosaltres, era una obra originàriament suïssa, i hem fet una versió d'adaptació catalana, que és un treball extraordinari. És un llibre utilíssim per persones creients, per educar els nens, a conèixer els personatges, en fi, les històries, el món de la Bíblia, i per persones més grans també, que doncs els pot ensenyar moltes coses, un llibre molt, molt gràfic i molt, molt atractiu. Saps, d'iniciatives d'aquestes que creiem que ajuden de veritat a la difusió de la paraula de Déu, doncs nosaltres treballem sempre gratuïtament. El treball de l'Associació Bíblica és un treball sempre de voluntaris, de gent molt qualificada que treballa de franc, saps, i això també ho entenem que és una benedicció, és la manera de fer originària de l'Església, no? I nosaltres ens movem en aquesta línia.
Sí, sabem que l'Associació Bíblica, ja per anar acabant, té diverses activitats entre les que coordina, per exemple, la trobada de biblistes que es fa per Nadal, normalment entre Nadal i Cap d'Any o després de Cap d'Any, i també...
Sí,
i la Setmana de la Bíblia, oi? Al gener, coincidint amb aquest diumenge tercer durant l'any. Aquest any serà del 26 de gener a l'1 de febrer, pel que sabem. Són iniciatives que ajuden, no?, a l'Església i al món a difondre la Bíblia.
Sí, senyor, exactament, l'Església i el món. El nostre objectiu és que la paraula de Déu ressoni en tots els àmbits, en els àmbits de les esglésies, on hi escoltem la paraula de Déu, i en el món, on la paraula de Déu, com que la paraula de Déu és moguda per l'Esperit de Déu, fa el que vol i pot tocar el cor de les persones i obrir-los horitzons de sentit i de vida i de felicitat al capdavall, no? Aquest és l'objectiu, la paraula de Déu.
I tant, i tant. La Bíblia, aquests 72 llibres, o 73, segons les versions...
Segons com els comptem, sí, senyor.
Exacte. Que són 73 llibres, però que és un llibre el més llegit del món en tots els idiomes. Gràcies per haver-nos acompanyat uns minuts. Joan Ferrer Costa, president de l'Associació Bíblica de Catalunya, enhorabona per aquests 50 anys. Recordem la celebració a Tarragona amb aquesta missa, que serà oberta a tothom, per als qui ens escolteu des de Tarragona o pugueu acostar-vos-hi, aquest dissabte a les 11 del matí a la Catedral de Tarragona. Després l'acte acadèmic institucional i el comiat de germanor amb un dinar. Una abraçada, doctor Joan Ferrer, i enhorabona a tots els membres de l'associació.
Moltes gràcies, de veritat, us estem molt agraïts.
Encantats, adéu-siau.
Adéu-siau.
De seguida ja l'economia en valors.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància. Un espai de transformació personal i social.
Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca. Per fer una expedició a Mart. Per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Amb valors.
Encetem ja aquesta secció dels dimarts i els dijous, Economia amb valors, un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials i patrocinat per la Fundació La Caixa. Ens acompanya, com és habitual els dijous aquesta temporada, el Josep Àngel Colomés. Què tal? Bona tarda, Josep Àngel, o bon dia, com vulguis.
Bon dia, Ignasi, i salutacions cordials a tots els que ens esteu escoltant.
Bé, doncs, quin tema ens proposes i qui és el nostre protagonista d'avui?
Avui el tema parlarem de dirigir i ho farem de la mà de l'escriptor i humanista Xavier Guillamet. Ell és consultor d'empreses, professor de comunicació i avui ens ve a parlar del seu últim llibre que es diu Dirigir sin liderar, en un dia molt adient perquè, per exemple, tenim en marxa el Congrés Immobiliari de District que espera la presència de 12.000 directius hospitalets.
Doncs ja podem saludar aquí a l'estudi de Ràdio Estel, Xavier Guillamet. Bon dia i gràcies per haver vingut a acompanyar-nos.
Bon dia a tots els oients i bon dia també a tu, Ignasi, una vegada més. Gràcies, com sempre.
Encantat.
I també a tu, Josep Àngel. Aquí estic per servir-vos, a tu, a vosaltres i als oients.
Doncs,
endavant.
Molt agraïts per aquest servei. Bé, en un món en què es parla tant de lideratge, el seu llibre Dirigir sin liderar porta un títol ben provocador, podem dir, oi? Dirigir sin liderar és un títol contradictori o realment és possible dirigir sense liderar?
No sé si és contradictori o no, però el que sí és provocador. És a dir, aquesta intenció la tenia fidedignament, eh? És possible dirigir sense liderar? No. Evidentment no, però és una utopia sistèmica que podríem dir en el món de l'empresa que, doncs, l'ideal seria que funcionés, anés bé, sense que en tinguéssim que entrar, no?, en la part d'un excés de lideratge o un excés de direcció. Okay. El títol estaria fonamentat en una empresa sistèmica ideal, en el que tothom fa la seva feina i bé, i les coses funcionen. Ara, és possible això en el món real? No. Però a l'hora de dirigir, doncs, a vegades cal liderar projectes, departaments, accions, etcètera, etcètera, etcètera.
Exacte.
Per tant, per provocar, eh?
Sí, sí, no, però està molt bé aquesta diferència semàntica. Hi ha coincidències en algun aspecte, però també diferències
exacte,
entre dirigir
exacte.
I liderar.
En el llibre inclou la frase «La gestió és fer les coses bé i liderar és fer les coses correctes». Una frase de Peter Drucker, que vostè
exacte.
Inclou al llibre. Drucker, de fet, és un dels homes més influents del segle XX en la matèria, autor de molts llibres sobre gestió d'empresa, i per vostè, un model a seguir, per tant, en parla el llibre. Ens podria parlar de les diferències entre dirigir i liderar?
Dirigir, segons el meu particular criteri, i especialment per aquells que ens dediquem a la formació, seria la biblioteca. Liderar és un llibre important de la biblioteca.
És una part.
És una part de la direcció.
Està, em sembla que molt gràficament explicat, aquest exemple.
Sí.
Molt bé. Senyor Xavier Guillamet, el pròleg del llibre vostè es fa ressò de la pregunta de si som capaços de dirigir-nos a nosaltres mateixos com a base per poder dirigir una empresa o qualsevol projecte. Quines característiques ha de tenir un bon directiu?
Pregunta complexa, Ignasi. Recordo que en una conferència que vaig estar ja fa uns quants anys, un home dedicat a la, anem a dir, el que se'n diu, pues, el recruiting i doncs el desenvolupament directiu i col·locar directius a les empreses, va dir en aquesta conferència, una frase mestra, no? Diu, tothom en ve i la seva aspiració, o la majoria dels que en venen, la seva aspiració és ser director general. Oi? I la meva pregunta que els hi faig jo amb ells sempre després que em diuen això, parlo per boca d'aquest home, és, i has après a dirigir-te a tu mateix? Llavors, la primera condició que hauria de tenir un bon directiu és dirigir-se a si mateix. Després, lògicament, cal un gran camp de coneixement. No podem imaginar algú dirigint una orquestra sense que sàpiga llegir la partitura i arribar fins l'ànima de l'autor, per poder obtenir el millor d'aquella partitura. Per tant, un gran camp de coneixement, un gran camp de valors i, si em permeteu, saviesa. Mm-hmm. Vull dir, és un dels aspectes que potser més m'han enriquit compartint coses al món de l'empresa. L'empresa, encara que no se'n parli d'això o no se'n parli gaire, és un gran àmbit de saviesa. Mm-hmm. Perquè l'entorn t'obliga, en aquestes Exacte. Persones que dirigeixen, a utilitzar la saviesa, no confonent-la amb informació o coneixement. Que això és el que ens donaria la universitat, amb tots els respectes,
Exacte.
Si no, sí. La saviesa, per conduir-nos per la vida i poder conduir els altres.
I un bon líder, quines característiques hauria de tenir, en aquest cas?
Aquí és aquesta pregunta, gràcies, te l'agraeixo molt, Josep Àngel, és precisament el perquè del llibre, d'aquest llibre, doncs, Dirigir-se al liderar. Quan ens fiquem a internet i punxem en la barra del buscador, no?, decàlogo del líder, ens baixarem 5 decàlegs i cap dels 5 coincideixen.
Curiós.
Quan mirem, curiós. És a dir, quan mirem liderar el departamento, curso de lideratge, i mirem doncs, el currículum d'aquests cursos, pocs coincideixen. És a dir, és una ciència realment difosa. És una ciència en el que tothom ens atrevim a dir de tot, oi? Una vegada, a casa, pensant sobre el lideratge, vaig arribar a posar els valors que hauria de tenir un líder i me'n van sortir 57 d'actitudinals i, perdó, 57 dividit entre actitudinals, valors humans, i aptitudinals, coneixements. La pregunta és, algú pot atesorar aquests 57 coneixements que em van sortir a mi, des de la meva modèstia, per favor? La resposta és no. Per tant, estem davant d'un coneixement difós. Jo diria inclús que segons com s'imparteixi pot ser perillós, perquè no podem dir-li a una persona que no té unes connotàncies naturals que serà líder. Per exemple, coratge, capacitat de prendre decisions. Hi ha persones que pateixen a l'hora de prendre decisions. És un tema realment complex al qual no he arribat a una conclusió clara. Ara, si em tingués que basar en algú, aniria a aquest autor que heu dit. Quan tinc dubtes, me'n vaig a Drucker, i, en tot cas, el seu deixeble que més ha estudiat aquest tema, Cohen. Llavors, quan tinc dubtes, me'n vaig a l'origen, perquè després de l'origen, francament, em genera poca confiança.
Recordem que avui estem parlant amb l'escriptor i humanista Xavier Guillamet, també consultor d'empreses i autor del llibre que ens ocupa, Dirigir sin liderar. Senyor Xavier Guillamet, quines diferències hi ha, aquí li poso diferents dilemes, entre les combinacions direcció-lideratge amb masculí-femení, és a dir, un director, una directora, una líder, una lideressa.
També se n'està parlant molt d'això ara. En els extrems, allò que podríem dir que a vegades és quan es veuen certes situacions una miqueta més pures, extrems de bondat o extrems de, parlem clar, de maldat, no allò de dir aquesta persona no obra bé, diguem-ne que no hi hauria diferències. He trobat, en la meva experiència, ja són bastants anys, molts anys ja movent-me per l'empresa, he trobat directius, homes, molt bons, des del punt de vista de coneixement, humanistes, de fer el bé als altres. He trobat dones, extraordinàriament dones, bones, també en aquest sentit, i el cas contrari també. Per tant, el model es reprodueix. En els extrems, sí que en el centre estadístic, que podríem dir en el centre de la corba de Gauss, perdoneu ara la presumpció, allà sí que es poden trobar unes diferències, però que també crec que ens hem d'esperar una generació. Ho justifico. Ara, actualment, com a directores generals, no arriba el 10% de les empreses. Com a directives de departament, ja tenim el 40% de dones, que dirigeixen un departament. Clar, a director general no s'hi arriba directament, s'hi arriba després d'haver dirigit un departament. Per tant, estem a mitja generació, molt pocs anys, 10-15 anys, perquè això faci un tomb, i ja tinguem un 20, un 25% de dones dirigint empreses. Llavors podrem determinar clarament la diferència dels lideratges, que hi són, eh? La dona potser és una miqueta més participativa, utilitza menys l'individualisme, forma més a la seva gent. Les empreses dirigides per dones inverteixen més en formació que les dirigides per homes, però estic parlant amb unes generalitats que són injustes, perquè 90% contra 10% no hi ha mostres representatives per poder comparar aquestes dues poblacions. Ens hem d'esperar una generació.
Doncs bé, un bon pronòstic.
I quina evolució està la de la dona en càrrecs específics i llocs de poder, senyor Guillemet?
Acabo de dir unes xifres, no?, que podrien semblar minces en el càrrec de direcció general, no així en els càrrecs ja de nivell 1, que es diu, que director d'operacions, directora comercial, directora financera, directora de recursos humans. Per exemple, en direcció de recursos humans domina clarament l'estadística que domina clarament la dona, segurament que 90-10, per tant, la dona està arribant. Deixeu-me que us doni dues dades estadístiques. Una, si agafem Andorra com a població, anem a dir, mostra representativa, un país germà, el tenim a la vora, 80 i pico mil d'habitants, sí. Atenció a la dada, 62% d'universitàries, dones, 38% homes. Mirem Catalunya, 58% dones, 42% homes. Si el del sexe fort venia determinat per la musculatura, fins a meitat del segle XX, i ara el sexe fort ve determinat per el coneixement, personalment no tinc cap dubte que el tomb el veurem, i aquest segle és el segle de la dona. En una generació veurem tantes o més dones dirigint que homes. Per què? Perquè la fortalesa la dona el coneixement. I la dona s'està preparant més que l'home.
Direcció i lideratge, dos temes que ens interessen molt. Senyor Xavier Guillemet, el lideratge ha de promoure el treball en equip i el consens?
El treball en equip és un mantra que neix en els anys 90, i penso que dient-lo de mantra ja es veu una miqueta per bombar el meu pensament, És a dir, en el treball en equip, a vegades, amb aquesta febre per al treball en equip, també fem que la persona superdotada per alguna cosa, que brilla per alguna cosa, tingui que quedar esmorteïda, no?, en el promig de l'equip. Bé, per mi és un mantra. És a dir, si en un equip tenim un Messi, l'hem de crear l'estructura perquè aquest Messi pugui jugar i no se'ns en vagi amargat. Bé, en termes generals, ha de promoure el treball en equip, sí, respectant la individualitat, i respectant que hi hagi persones que tirin més que les altres. I aquest conjugar aquests dos aspectes és complicat. Buscar el consens, sí, però sense democràcia. I a l'empresa no podem prendre les decisions per vot. O no podem esperar a que totes les decisions siguin acceptades per tots els empleats, perquè llavors l'empresa quedaria frenada. Quedaria frenada en la discussió interna.
Està clar, parlem
l'empresa de... no és democràtica. Aquesta frase no és meva, és de molts autors.
Sí. La democràcia ha de ser-hi en altres àmbits de decisió.
Exactament. Per població, democràcia. És a dir, el poder del poble.
Fins i tot els comitès sindicals d'empresa també funcionen democràticament.
I han de ser-hi, i se'ls ha d'escoltar. No estic dient que no. Ara, en l'empresa, igual que penso que mates àmbits de la vida, per exemple, en un quiròfan, oi? Les decisions les pren aquell que té el coneixement.
Clar, clar, està clar. Perquè no posa votació entre l'equip en determinades coses.
I perdre'ns en debats, amb persones que potser no estan preparades per mantenir aquest debat, seria estèril. La decisió és de coneixement.
També fa referència algun moment a les carències que pot tenir el mercat laboral. Quines serien aquestes carències i com es poden millorar?
Efectivament, els mitjans ens en parlen sempre, en el món econòmic ho veiem, per exemple, doncs hi ha carències en direcció d'operacions, hi ha carències, algunes carències en xofers, hi ha carències en treballs manuals, és a dir, el que tota la vida se n'ha dit, doncs matriceria, serralleria, fins al punt de que a Vic, per exemple, han creat el seu propi gremi per aprendre a ser fuster, la pròpia empresa s'ho ha creat, sí, hi ha carència. La gran pregunta pregunta que ens hauríem de fer tots és: això és degut a una disfunció entre el sistema educatiu que no prepara la gent, com se'ns està dient en els mitjans, perquè arribin al que realment l'empresa pot donar avui? O és que no som suficients? Clar, jo obriria debat en aquest tema, perquè si els sociòlegs ens ensenyen que perquè la societat es renovi necessitem 20 naixements per cada 1.000 habitants, estem amb 6 naixements per cada 1.000 habitants, amb menys de la meitat. Clar, llavors la gran pregunta és: hi ha mancança d'especialitats perquè hi ha aquesta disfunció entre educació i feina, o realment és perquè són pocs? Jo em vull mullar en aquestes preguntes. Per mi, el primer és que són pocs.
Uh-huh. I venen de fora, llavors.
I llavors hem d'anar a buscar fora. Sí, sí. I encara que a vegades tenim gent de fora que no sabem què fer amb aquesta gent de fora. Quan aquí ens falten xofers, o ens falten cuiners, o ens falten cambrers.
També hi ha carències de directius o d'habilitats directives.
N'hi ha. D'aspiracions no, Ignasi, perquè diguem-ne que aquí més qui menys vol ser-ho. En aquest sentit no n'hi hauria. Però sí que estem observant carències, especialment en el camp competencial. Hi ha dos àrees, la direcció comercial i la direcció d'operacions, que hi ha carència de directius preparats. En aquests dos àmbits.
Preparats i bons.
Una cosa és portar la targeta, una altra cosa és saber desenvolupar el càrrec.
I tant, i tant, sí. Breument, dues darreres preguntes molt ràpides.
Sí, molt ràpid. En el llibre Dirigir sin liderar ens recorda que no per ser un negoci petit s'han de fer les coses malament, al contrari, que s'han de fer bé, no? I parla que hi ha dues línies vermelles que no s'haurien de traspassar mai per poder dormir tranquils, que cal tenir ètica, no? Com millorem aquesta ètica a l'empresa avui?
Efectivament, és a dir, el negoci petit ha de fer les coses ben fetes, com les fem, com les intentem fer tots, entre altres coses perquè les grans corporacions internacionals que avui tots coneixem un dia van néixer en un garatge i van ser petits. John Deere, que és una corporació industrial americana enorme, doncs és un ferrer d'Illinois que feia arades, i avui emplea a centenars de mils de persones en el món, Val. Quines són les dues línies ètiques? Home, no sé si són dues línies, però la primera és de que per aconseguir un fi no tot mitjà està justificat. La segona, que la llei està per algú. Les normes, la llei que ens imposem tots democràticament, doncs s'han de seguir. En aquest punt voldria ser optimista. Jo analitzo les generacions i el nivell d'ètica, per més que a vegades veiem la part fosca de la vida, el nivell d'ètica d'avui, de respecte a la llei i a les empreses, jo crec que ha millorat moltíssim respecte, doncs, per exemple, a la generació del meu pare o a la generació del meu avi. És a dir, que eren empresaris, oi? I no vull dir que fessin res malament, pobrets, però, però l'ambient general és d'un respecte a les normes i a les lleis i al tracte amb les persones molt superior que amb anys precedents.
Doncs hem d'acabar, només ens queda recordar que Dirigir sin liderar, perdó, és l'últim llibre de Xavier Guillamet, de recent publicació. On el podem trobar?
Doncs aquest, concretament, a la xarxa.
Amazon?
Amazon, exacte, han volgut fer autoedició, és una experiència que estem fent, i bé, només que es posi el títol en la barra de recerca de Google o d'Amazon, doncs ja el podran comprar.
I recordem, abans d'acomiadar l'entrevistat d'avui, que Xavier Guillamet ha escrit abans 4 llibres, 3 una mica sobre experiències personals, també de la fe, de retorn a la fe, Viatge al centre de l'ego, El guerrer de la pau, Els camins de l'amor i La libertat del no, abans d'aquest Dirigir-se liderar. Doncs gràcies, Xavier Guillamet.
A vosaltres. Vosaltres molt amables i un plaer estar aquí amb vosaltres i amb els vostres oients. Espero que hagi sigut entretingut, instructiu per tothom.
Sí, gràcies. De seguida, les notícies ja per completar la secció.
Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca, per fer una expedició a Mart, per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Encetem ja el bloc de notícies econòmiques i avui ho fem parlant del debat sobre la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanals. La negociació en aquests moments està estancada perquè de l'última reunió de dimarts passat
fet que ha provocat que els sindicats hagin fet protestes aquest mateix dijous al matí, ara fa una estona, davant de les seus de les patronals. El resum de l'última trobada és que es va parlar molt, però no es va moure res. Per aquest motiu, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, sí que vol anar avançant en la reducció de la jornada mentre dona temps a la patronal per poder arribar a un acord.
Així és, el govern espanyol ja treballa per reduir la jornada fins a les 38,5 hores setmanals el 2025 i deixar les 37,5 hores pel 2026. Els punts de debat de l'última reunió, a més del tema estrella, evidentment, de la reducció de la jornada laboral, van ser la instal·lació d'un registre horari telemàtic i assegurar el dret a la desconnexió digital, que vol dir no haver d'atendre cap missatge de feina fora de l'horari de treball. I tot plegat acompanyat d'un pla de bonificacions a les petites i mitjanes empreses. La pròxima reunió de la taula de diàleg social serà el pròxim 11 d'octubre.
I atenció a aquesta notícia perquè és sorprenent. Els professors de secundària catalans són els que menys cobren de tot l'Estat, amb una mitjana de 2.570 euros bruts al mes. Els que més ho fan són els de Ceuta i Melilla, que superen de mitjana els 3.400 euros bruts, una diferència amb Catalunya del 33%.
Això és el que es desprèn del darrer informe de Bankinter sobre salaris públics, un fet que perjudica especialment els professors que viuen en municipis com Barcelona, que és la ciutat més cara de tot l'Estat, o en altres ciutats amb un cost de vida elevat. La situació encara és pitjor pels professors que treballen en centres concertats, on cobren de mitjana uns 380 euros mensuals menys que els que treballen en els instituts públics.
Canviem de tema. Més de 12.000 directius i 400 ponents participen en el tercer congrés immobiliari de District, al qual ens referíem abans precisament, que se celebra des d'aquest dimecres al recinte Gran Via de la Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat.
L'objectiu és debatre sobre les macrotendències del sector a Europa i reflexionar sobre les diferents classes d'actius, els tradicionals, els alternatius i els seus rendiments, el perfil de risc, el valor afegit i les inversions. Les entrades van des dels 100 als 1.990 euros i l'impacte econòmic d'aquest congrés es calcula que serà de 27 milions d'euros.
Segons les previsions actuals del Banc d'Espanya, els tipus d'interès haurien d'anar baixant fins a situar-se a mitjans de l'any vinent en el 2,5% davant del 3,5% actual. Això té moltes repercussions econòmiques per les famílies i per l'impuls de l'economia, però també implica un cert risc pel control de la inflació, sobretot en el sector serveis.
Per altra banda, el nou governador del Banc d'Espanya, l'exministre José Luis Escrivá, vol canviar la llei de la institució que governa per guanyar independència, diu. La llei actual ja té 30 anys de vida i es considera que ha quedat una mica desfasada davant els nous contextos en què treballen els bancs centrals.
Encara més notícies. Espanya espera arribar a un 50% d'autonomia energètica al 2030. Això vol dir que la meitat de l'energia que necessita Espanya la produirà ella mateixa d'aquí a 6 anys. Almenys aquesta és la previsió del nou Pla Nacional Integral d'Estratègia i Clima aprovat aquest dimarts passat en Consell de Ministres.
Un document que ja es va enviar ahir a Brussel·les. L'objectiu és que els consumidors paguin menys i que, per tant, vegin reduïda la seva factura energètica, que ara ronda el 8% de la despesa i s'espera que estigui per sota del 6% el 2030, fet que tindrà especial repercussió per les famílies amb les rendes més baixes.
I per altra banda, el govern espanyol aplana el camí a l'energia eòlica marina. L'explotació d'aquests parcs només es podrà fer efectiva a través de concursos i les instal·lacions només es podran situar a les zones previstes d'alt potencial per a energies renovables.
Per fer-nos una idea, si sumem els nous parcs eòlics i solars que es preveuen, aquests ocuparan uns 4.300 quilòmetres quadrats, gairebé el doble d'espai d'una província com Vizcaya.
El govern espanyol també millora dues dècimes les previsions de creixement de l'economia. El producte interior brut creixerà aquest any d'un 2,7% i un 2,4% l'any vinent, així com un 2,2% el 2026. Unes xifres que han d'ajudar a complir la política fiscal que s'està negociant en Brussel·les.
De fet, la previsió del govern de Pedro Sánchez és una mica inferior a la que comentàvem la setmana passada del Banc d'Espanya, que creu que l'economia creixerà aquest any fins al 2,8%, impulsada sobretot pel turisme. El problema, però, no està en la dècima de més o de menys que es preveu, sinó en l'elevat dèficit, que supera el 3% i que implica ajustos importants del 0,5% per poder complir amb les normes europees.
I França ja té la mateixa prima de risc que Espanya. Per primer cop des del 2008, els dos països estan igualats en aquest aspecte a causa de la inestabilitat política del país veí. fet que està fent créixer els dubtes dels grans inversors. Recordem que el nou govern està liderat pel conservador Michel Barnier, però hi ha el perill d'un bloqueig legislatiu que pot impedir posar en marxa mesures per aturar el dèficit.
Amb aquest panorama, la prima de risc francesa s'ha igualat a l'espanyola en el deute 10 anys, però la francesa 5 anys ja és més alta que l'espanyola. La prima de risc mesura quan ha de pagar de més un estat perquè li deixin diners en relació amb el que abona Alemanya, que és el de referència.
Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Josep Àngel Colomés. Fins la propera.
Fins la propera.
I fins aquí l'Economia en Valors.
Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca, per fer una expedició a Mart, per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
I arribem al final del nostre Sense Distància. Recordeu que us acompanyem a 6:45 del matí en aquest espai d'una hora, d'una a dues del migdia, i a 6:45 de la tarda, també per Ànima Estel, a les 8 del vespre i a les 12 de la nit. Us deixem amb l'actualitat, amb el butlletí informatiu i amb la Sandra Gómez, després música amb el Cocodril Club i tota la selecció de la tarda. Adéu-siau.